els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
Seguim, continuem aquí el Fabricació Pròpia en directe i nosaltres que tenim ja les vacances a mig fer, això vol dir que s'acaben les seccions també de Blanquerna, cada dijous. Tot i això, avui en Josep Maria Picola, que és director del Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting de Blanquerna, Universitat Ramon Llull, ens farà un seguit de recomanacions literàries per continuar aprenent sobre publicitat, relacions públiques i això mateix, màrqueting. Josep Maria.
Bona tarda, m'estic barallant amb la botella d'aigua.
Què us passa amb aquestes ampolles?
Estic intentant obrir el tap i tinc por d'esquitxar-te.
No, és que tothom ho diu d'aquestes. Sí, perquè són, noi, no acaben d'obrir-se bé.
No en direm la marca, la marca.
Mira, el convidat d'avui, perquè clar, avui en Josep Maria no ve sol, sinó que ve acompanyat d'en Jordi Berenguer, que és autor d'un dels llibres dels quals parlarem avui. Què tal, Jordi, com estàs?
Molt bé, bona tarda.
Tu ràpid, ho has obert, això?
Ràpid, jo soc...
Jordi, allarga la resposta, que jo encara estic barallant amb el tap.
Ja et dono temps.
Mira, saps què? Saps com guanyarem temps? Jordi, tu ets culer o no?
Com a jo soc culer, home, i tant, molt culer.
Clar, és que,
tota
és
la vida.
Que no podia ser d'una altra manera. Doncs abans de res, ens agradaria avui que comentéssim... En Josep Maria, et tiro ampolla, tu.
Jo te l'obro.
Comentar amb vosaltres el vídeo de presentació, que suposo que, Josep Maria, tu ja l'has vist.
Jo l'he vist.
Jordi.
L'he vist.
Jo també l'he vist.
L'has vist, no? Tothom en parla
d'aquests... Gallina de piel.
Gallina de piel, eh? Sí. Aquest ja seria el primer feeling, no?, que et ve al cap, d'aquest nou anunci.
Sí, perquè és un vídeo, en el fons, que entrelliga moltes coses. Lliga, doncs, futbolistes que han marcat època o èpoques en plural, és un recorregut històric pel Barça. Evidentment, doncs, defensa també els èxits de les noies i per tant el Barça femení hi és molt present també, cosa que és de justícia. Relaciona el futbol brasiler amb la il·lusió dels joves, és a dir, està vinculant d'alguna manera, per exemple, doncs, anava a dir l'Ansu Fati, Jordi, imagina't com estic.
Lamine.
El Lamine Yamal el vincula amb la màgia brasilera, el qual també està molt bé. I no sé, Jordi, si em deixo alguna cosa, jo crec que molts factors, la catalanitat, òbviament, hi ha molts factors de catalanitat al llarg del vídeo.
El pantomàquet, no? Que regalima aquest oli, no?
Els castellers. Correcte.
Aquella gralla, no?, que sona, que fa sonar, no?, que...
I després hi ha un tema de intergeneracions, és a dir, estem o estan mostrant moments que, per exemple, els meus fills no han viscut, amb la qual cosa, per ells, el primer que faran serà dir-me, papi, i això quan va passar?
I això quan va passar?
I per què va passar? I m'ensenyes el vídeo? I això està molt bé, perquè al final estàs integrant generacions culers de fa molts anys, les nostres mateixes, amb els nouvinguts, no?, que tenen una realitat i una perspectiva una mica més dramàtica, si volem, no?, però no deixa de ser menys culer, amb la qual cosa també està molt bé.
Hi ha detalls molt, molt macos, perquè, per exemple, la pilota primera amb la que apareix el Ronaldinho...
Sí. Mira, fem una cosa.
És la pilota amb la que va jugar el primer Barça de tots de la història.
Josep Maria, tu ja ho estàs descrivint molt bé, però si de cas el posem de fons, i ja veuràs perquè sona així. Vamos a jugar. El tindrem de fons, perquè, clar, és un vídeo que és més imatge, no?, que no pas...
S'ha de veure.
És
pel·lícula.
És pel·lícula, no?
S'ha de veure i viure, les dues coses. És un canvi de vocal important.
Quin deies tu, no?, que són aquests factors que fan que aquest vídeo sigui diferent, no?, i que tothom en parli, i sobretot que, perdoneu, a mi m'ha estranyat, he vist pocs comentaris negatius, cosa que passa poques vegades, però que tothom està d'acord.
I és divertit perquè, per una vegada, la gent no parla tant de la samarreta en si, sinó del vídeo xulo que han fet per presentar la nova samarreta. Alguns crítics he tingut. Jo per grup de WhatsApp alguns crítics he tingut sobre la mida de l'imagotip del patrocinador respecte a l'escut del Barça, per exemple.
Això ja és més màrqueting que públic.
Totalment. Això és més màrqueting que públic. Sí. Correcte. Això és veritat. És el matís, veus? És el matís. És a dir, es nota que aquí el Jordi Berenguer, el qual porto de convidat avui, perquè és un bon amic, però és un gran expert justament en temes de màrqueting, no? I efectivament la samarreta clarament és màrqueting i cada cop ho és més, però el vídeo és molt toca fibra. També juga a la seva base de màrqueting, el vídeo.
I perdoneu, perquè...
Més publicitat, òbviament.
I vosaltres ho sabreu millor que ningú. És perquè també defensen una identitat, que és la identitat del club?
Sens dubte. És a dir, aquest vídeo no l'hauria fet segons quina directiva anterior, segur. Sí. És a dir, és evident que hi ha doncs, aquí uns valors que s'estan potenciant els darrers temps. Insisteixo, abans ho deia al començament, al final doncs, el potencial futbol femení i aquest tema doncs, que és una aposta estratègica per part del Barça, segur, acompanyada pels èxits, és evident. No? Al final, quan els èxits funcionen i quan la pilota entra, és més fàcil recolzar segons quins valors. No? Però està molt bé que el Barça doncs, utilitzi un vídeo així, no només per vendre samarretes, sinó per recordar l'essència del club i els seus valors.
Sí, sí, jo totalment d'acord amb això. Dins de en màrqueting hi ha una cosa que es diu factors diferencials de memòria, no? I el Barça en té molts. I els està utilitzant d'una forma absolutament ràpida i absolutament frenètica en aquest anunci, des de la catalanitat, que ens fa genuïnament diferents, no? en aquest món esportiu, des del protagonisme de l'equip femení, des de la integració de futbolistes icònics com és un Ronaldinho, que és un culer ja pràcticament, no?, dels nostres de tota la vida, jugui al club que jugui o faci el que faci.
Totalment.
Llavors, tot això ens fa genuïnament diferents, no? I és una mica també el que ven l'anunci.
I lligant passat amb futur, no? Perquè, de fet, el Lamin, tot i ser present, clarament és l'aposta de futur. Mm. Aquests darrers dies han passat a circular per les xarxes aquestes imatges també icòniques del Messi, no?, banyant a un Lamin. Que era un criu.
De Joan Montfort, que el van tenir aquí, van parlar amb ell.
Sí, del calendari, clar, és a dir, la família, la família Llamal, no?, van dir, ens postulem per sortir en el calendari. La sort vol que surtin al calendari, i la sort vol, al cap d'uns anys, que una icona del barcelonisme hagi banyat de nano a qui avui li pot agafar el relleu. No?
Nosaltres, quan vam entrevistar el Joan, li van dir, tu vas veure en algun moment com Messi traspassava els poders, o sigui, li tocava el peu, no?, i li passava els poders al petit Lamin. Però, sabeu, mira, ara que bé que vagis dit això, perquè jo he trobat a faltar Messi.
Totalment, jo també.
Ostres, no surt el Messi
enlloc? No surt el Messi.
No surt ell, però tampoc surt cap element simbòlic referent del Messi? No hi ha la imatge del trident? Hi ha la imatge de Messi, Suárez, Neymar.
Jo crec que no...
Celebrant el gol aquell icònic, aquella celebració dels tres.
Sí.
Crec que ho fan uns ciutadans, diguem. Emulen aquell moment.
Emulen aquell moment.
Però no apareixen.
Jo m'he quedat amb la idea de que sortien ells tres.
Jo crec que hi ha un tema de dret.
MSN. Pot ser un tema de Nike versus Adidas.
Què pot ser? Per què creieu que... Pot ser per això?
Sí, podria ser.
Pot ser perfectament Nike versus Adidas, Nike pot ser que digui, el Messi, quan estava aquí ens l'empassàvem, però ara és, clar, és un ambaixador d'Adidas, Messi.
Sí.
Podria ser.
Bé, doncs aquest vídeo que us recomanem, doncs, que si encara no l'heu vist, circula per les xarxes, vull dir que feu una ullada a aquest nou vídeo de presentació.
Dit això, puc protestar en antena o no?
Per què? Sí, home, què vols protestar?
Sí, perquè en el nou Camp Nou em tocarà tenir tota l'afició visitant a sobre meu, tirant-me coses.
Perquè ja t'han dit on sabràs.
Sí.
Això és informació privilegiada,
No, això ha sortit publicat.
Tu, Jordi,
no t'ho han dit.
Ha sortit publicat. Jo ja sé que si jo estic al Gol Nord, tercera graderia, que m'ho passo molt bé allà del Galliner, doncs que ara per sobre meu
hi haurà
l'afició visitant, i a sobre, que abans això ho compensava una mica, em treuen de baix a la grada d'animació, a la grada jove, que l'envien al Gol Sud, on ja havia estat feia molts anys.
Sí.
És a dir, que em canvia radicalment...
Tindràs més silenci, però més objectes voladors.
Exacte, bé. tal qual. Sí.
Perdoneu, i la samarreta us ha agradat o no?
Sí. A veure, la samarreta és el 125 aniversari del club, recorda la primera samarreta del Barça, recorda la dels centenaris.
Sí.
Cluivert, Deco, aquests la van portar en el seu dia, no? El 1899 aquí.
Sí, senyor.
Era fantàstica. Sí, senyor. És la primera vegada que es va fer en el seu dia. I jo crec que rememorar-ho sempre és molt històric, és molt genuí.
És xula, a mi m'agrada molt.
És xula, doncs mira, un vídeo xulo i una samarreta xula, per tant, comencem bé la temporada.
Bueno, ja veurem com la comencem, ja veurem.
A veure, avui ens volies parlar, Joan Maria, d'aquest shortlist de llibres recomanats per l'estiu. Quins són porteu? Perquè has vingut aquí...
Exacte, els oients no ho veuen, però entre el Jordi i jo hem muntat aquí una parada de Sant Jordi, sant del nostre convidat Jordi, per cert, que, i ell per Sant Jordi va presentar justament el seu llibre, que és un dels que estava aquí en la pila, i llavors sí, crec que són recomanacions molt variopintes, molt diverses, de lo que poden ser lectures sobre temes de publicitat, màrqueting, gestió empresarial, perquè també hi ha una mica de tot, per aquestes vacances, no? I us ho diu una persona que jo justament a les vacances d'estiu el que m'agrada és llegir novel·les, no? Perquè això és el que jo em sóc llegir durant l'any, no? És a dir, tu no sé si passa a Jordi o no, però jo a les vacances d'estiu m'abadeixo llegint, doncs, jo què sé, novel·les, no? Clarament, no? Per tant, jo crec que això són llibres per a aquells que vulguin aprofitar l'estiu per introduir-se i gaudir, perquè es pot gaudir molt, no sé, estic mirant de refiló, per exemple, un llibre preciós, que és Marques que marquen, d'en Ramon Solsona. Ramon Solsona, la curiosa història de les marques més conegudes.
N'has parlat de Ramon Solsona, aquí?
És que sí, que n'he parlat.
Sí, convençudíssima.
Potser ara fa un any.
Pot ser.
Potser ens estem repetint. Igual fa un any vam fer un especial. No, jo crec que no.
No.
Especial llibres com a tal, no, però aquell llibre, possiblement...
Has parlat d'ell.
Arrel de que quan me'l devia comprar, suposo, vaig dir, val la pena aquell llibre, val la pena. Són capítols, doncs, molt curts, cada ells dedicat... doncs a una marca emblemàtica.
I mira, jo us anava a preguntar, perquè quan he vist el guió, vosaltres teniu alguna marca que us hagi marcat? Quina és la marca que us hagi marcat més?
Moltes, moltíssimes.
Quina? La primera que us ha vingut al cap?
A mi la primera em ve Colacao per la cançó del Colacao.
M'ha vingut la mateixa, eh? I això que som de generacions diferents.
Sí.
Que curiós.
Això és molt curiós, eh?
Sí, Colacao és una nocilla per aquell jingle tan pedagògic i tan didàctic de leche, cacau, avellanes i azúcar. Nocilla, clar, era un jingle que ara amb el tema de l'azúcar haurien de vigilar una mica, però en canvi era un jingle que et servia per dir els ingredients doncs, del producte.
I molt memorable, més, eh? Que al llarg dels anys no ha perdut força.
Donuts, amant de los donuts. Jo, en aquest sentit, sou més gran que el Jordi i per mi sí que és més referent.
Jo vaig treballar a donuts, imagina.
Sí? Doncs aquell nano que anava al col·le, no? I que doncs, es deixava els donuts, maleïa deixar-se els donuts, no maleïa deixar-se la cartera a casa, no?
Però és curiós perquè totes les marques que menciones, a més, són locals. Són marques 100% d'aquí, no? Ara em diguessis, Pastas Gallo, doncs, també és una altra que podria ser molt notòria, no? Però no has mencionat Coca-Cola, no has mencionat marques
curiós, eh?
més internacionals, i això vol dir que ens fa molt cap a dins.
Et toca més de prop, segurament, no? Però vaja, això ha sigut realment aleatori, perquè, sí, jo crec que, per exemple, jo no soc, ho sap la Massa, jo no soc coca-colista, diguem-ne. Estic a casa envoltat de coca-coleros, però jo no ho soc, no? I potser els referents són més aquests, no? Per exemple, un referent per mi avui, i me'n vaig a una multinacional, tot i que està molt catalanitzada, que és Nestlé, penso en Nescafé. Jo sóc un gran defensor del producte Nescafé descafeïnat, que és el que sempre aprenc, però que ho trobo un producte que a nivell organolèptic per mi és fantàstic, és perfecte. I és una marca que em sembla que m'ha caigut molt simpàtica.
Ara te'n diré una altra que segur que te'n recordes molt bé, que es diu Tulipan.
També.
Te'n recordaràs de l'anunci de l'helicòpter?
I tant.
Jo vaig treballar també en aquella empresa i és una marca que després vaig recuperar, o sigui, he treballat fa 3 anys, i també són marques, bueno, són marcones que es diuen.
Ara, amb els cascos que portes aquí a la ràdio i el tema de l'helicòpter, t'he vist ara dins de l'helicòpter
conduint-lo, tal qual.
A mi m'ha vingut al cap Tarradellas, casa Tarradellas.
També.
No sé,
també.
És una d'aquestes. Ara que tu deies també, Jordi, de casa, no?
Clar, no, bona casa Tarradellas va fer un productàs en el seu dia que va... No, va...
O Tarradellas, fixeu-vos que a la meva època Tarradellas era el fuet, era l'Espatec. I la gent no associa amb les patecs, l'associa amb les pizzas.
Pizzas refrigerades.
I aquests spots doncs, familiars, doncs, de recreació de la vida familiar, no? I amb la pizza dins del guió de la història, no?
Bueno, doncs aquest llibre, Marques que marquen, d'en Ramon Solsona, no? Que és la primera recomanació que ens fa avui a Josep Maria.
Jordi, fica cullerada. Jo estic agafant aquí a l'atzar, per exemple, n'hi ha un que em va marcar molt, ja que parlem de marques, que és Les trampes del desig. L'autor és Dan Ariely, no sé si ho pronuncio bé o no, acabat amb L-Y, Les trampes del desig, els impulsos irracionals que influeixen en les nostres decisions quotidianes.
Aquest me l'he marcat.
Te l'has marcat?
Sí.
Doncs val la pena. També, si vols, fas foto, que és la millor manera de marcar, és fer fotos de la portada, si també tens l'editorial, és columna en aquest cas, però sí, dius, aquí el Premi Nobel d'Economia 2000 deia serà el llibre més influent i comentat dels darrers anys. És ple de grans descobriments i és tan entretingut que quan vaig començar a llegir-lo no vaig ser capaç de deixar-lo. Això ho diu un Premi Nobel, doncs qüestió d'escoltar-lo. No?
I a més, utilitza la paraula irracional, que al final les decisions de compra, no?, cada cop ho són més. No? Tu no te'n recordes necessàriament de les teves marques. Quan estàs al punt de venda, el 50-60% de les decisions les prens allà sense una racionalitat, segons, no?, el que tiri del teu cervell. Però en general és una paraula molt marketingiada.
I et preguntes per què he triat això, no? No ho saps.
A vegades ni ho saps.
Hi ha tants factors aquí dintre que t'afecten a triar una marca i no una altra, no?
Totalment.
Jo segueixo dient...
No, home, jo crec que... Mira, ens queden 10 minuts. És que, Jordi, quan ve el professor Picola,
Sí, ja me'l conec, ja me'l conec.
Deixa'm en dir dos més i passem, no, i passem a parlar... El Jordi ha vingut a hablar de su libro, que diuen, no? No, pobra,
Picola, deixa'm parlar.
L'he portat jo, digues.
Deixa'm parlar.
Tu ets la jefa, tu ets la jefa.
Sí, és que no em deixa parlar. Llavors, jo el que faria és parlar del llibre, del Jordi.
Si sobra temps, fem els altres, ja està.
Ah, exacte, perquè intueixo... Mira, que no ens donarà temps. Llavors, si et sembla...
Em sembla fantàstic.
Guia pràctica de màrqueting. Jordi Berenguer.
Abans que parli l'autor, jo he de dir, per exemple, i ara ja em poso el barret de director del Grau, a Blanquerna, i és un llibre que, no sé si el Jordi li vaig dir o no, però ara que estem revisant programes, és un llibre que posarem dins de l'assignatura de Fonaments de Màrqueting com un llibre clarament recomanat de cara als estudiants. És un llibre que jo dic ara la meva i el Jordi després dirà la seva. És un llibre que de manera molt planera i de lectura molt fàcil t'introdueix en les claus del que és el màrqueting. Nosaltres l'assignatura de Fonaments de Màrqueting la tenim a segon, per tant, encara els agafem molt primerencs, i per tant, crec que és un molt bon llibre per introduir-te a l'ABC del màrqueting en el sentit més ampli, no? Callo, Jordi, toca.
No, bueno, jo l'únic que diria al final, bueno, més enllà del que diguem després, és quin era l'objectiu que jo tenia quan vaig fer aquest llibre. Al final, jo he estat 20 anys treballant dins del sector del màrqueting, la publicitat, etc., a grans companyies multinacionals, i sempre pensava el mateix, no? A mesura que passaven els anys, pensava, ostres, com m'hauria agradat que quan jo estava a la carrera a la universitat o inclús quan agafava la primera feina m'haguessin explicat de què anava tot això, no? I on pensava, no? Jo quan estava a la carrera pensava...
El Jordi no va estudiar a Blanquerna.
No vaig estudiar a Blanquerna.
M'encantava.
Però sempre havia pensat, no?, que màrqueting era publicitat i alguna cosa més. I al final el que vaig aprendre jo els primers anys com a professional és que màrqueting és molt més que publicitat, no? I una mica l'objectiu del llibre era donar aquestes dosis de realitat del dia a dia de què és el màrqueting quan tu passes a treballar a un departament de màrqueting.
Clar, perquè això és moltes vegades el que falla, no? Falla, si m'ho permets.
De fet, hi ha un llibre que tenim a la bibliografia que es diu literalment així: Màrqueting no és solo publicitat. No conec l'autor d'aquest llibre.
Autora, crec.
Autora, però sí conec l'autor del llibre que estem parlant ara, i jo dic que aquest, del Jordi, li aporta, a part d'un fons i un contingut molt interessant, una forma molt atractiva, que hi ha des de la coberta del llibre. Jo aquesta imatge que té, la pots descriure? Perquè aquesta imatge jo l'utilitzo a classe i em va fer gràcia, doncs, que, evidentment, dissenyada diferent, amb una il·lustració diferent, però és el mateix concepte que jo utilitzo a la primera sessió per explicar què és el màrqueting. No?
És una imatge molt autoexplicativa, parteix al fons de tot d'una magdalena i un preu, un PVP, diguem, que és 0,50. Al centre de la imatge, aquesta magdalena evoluciona amb un muffin, que és una paraula també que McDonald's ha posat molt de moda, i el preu passa a ser de 2,50, 2,50 euros, i acabem aquí en un primer pla amb un cupcake, no?, que és l'evolució ja més imaginativa d'una magdalena, per valor de 5 euros.
Estem, això, al final, estem sofisticant la magdalena.
Estem sofisticant, gràcies al màrqueting, la magdalena per tal de poder-li treure encara més suc econòmicament i financerament. I és una mica també el resum.
I anant a l'essència i també satisfer millor les necessitats dels consumidors que estan demanant algo més sofisticat que una simple magdalena.
Absolutament.
Perquè el màrqueting, al final, ho hem parlat sempre, doncs aquí en antena, i òbviament a classes fora d'antena, el màrqueting busca abans de res satisfer necessitats, però fent-ho guanyar-hi calés. Això, al final, és l'essència dels dos cantons del màrqueting, no? De la marca, de l'empresa i del consumidor. No?
El llibre està dividit en dues parts molt, molt diferenciades. La primera és tot allò que el consumidor veu, és a dir, el preu, el producte, el packaging, la publicitat, els anuncis, etc. I una altra que és tot el que el consumidor no veu.
Ai.
Tot el que tu, com a marketeer, que és una paraula que a mi m'agrada molt...
Marketeer,
amb dos es, eh?
Paraula que només li he sentit al Jordi.
Sí, és veritat. Però bueno, existeix, eh?
Sí.
En mi defensa, existeix. Doncs aquesta segona part és tot el que el consumidor no veu. Tot el que has de fer per entendre una mica les dinàmiques dins de màrqueting, però que no es traslladarà necessàriament al producte, planificació d'estocs, casos financers... I després també tota la part de competències, que jo ara em dedico, ja no em dedico al tema del màrqueting, em dedico al tema de persones.
Sí.
Treballo en una empresa que es diu AdQualis, de headhunting, de recerca de professionals, i aleshores també parlo molt de les competències que es demanen a les professionals de màrqueting per triomfar en aquest àmbit.
I quines són les principals competències que es demanen?
La primera és resiliència, és a dir, tenir una capacitat d'adaptació en funció del que passi al mercat. El mercat és canviant, no? Cada setmana pot passar alguna cosa, pots tenir nous competidors, poden llançar productes nous a un preu més baix o més alt que el teu, i has de ser molt capaç d'adoptar...
Jo miro el rellotge perquè anava a posar cullerada, però dic, la Mercè no sé si em deixarà cullerada o no.
Home, mira, del llibre del Jordi, el que vulguis.
Resiliència és una paraula que jo la vaig descobrir durant la pandèmia de la Covid.
Sí.
És a dir, algú parlava de resiliència? El concepte sempre ha existit.
En anglès estava més de moda.
L'etiqueta resiliència crec que la vam descobrir tots quan la pandèmia.
Totalment. Després també et diria creativitat, però no necessàriament entesa com el que sempre pensem quan diem. Hòstia, és una persona molt creativa, vol dir que sap fer un dibuix, o sap combinar colors, o sap fer... No necessàriament això, que també, sinó com pots trobar solucions diferents a un mateix problema. I això és ser creatiu, també, no? Pensar una mica el que diem sempre fora de la caixa per poder donar solucions diferents. Això et diria que són, per mi, les top 2 competències que ha de tenir un marketeer.
Jo porto jo un llibre que a mi m'entusiasma, que és del Toni Segarra, Conversaciones con David Torrejón, Toni Segarra i la publicitat, i marco una frase on ell, per exemple, reivindica que a la publicitat li devem moltes coses, no? Ell, per exemple, doncs, diu: el capitalismo genera riqueza y es obvio que es mejor redistribuir riqueza que miseria. Es también el género que con mayor naturalidad y eficacia fomenta el optimismo, la felicidad, la alegría, algo de lo que tanto los medios de comunicación como la cultura han huido siempre, olvidando su inmensa responsabilidad en la construcción del estado de ánimo colectivo. A mí me sembla que definir la publicitat com un transmissor d'estat d'ànim col·lectiu alegre, feliç, optimista, a mi això em va encantar, és a dir, em va encantar llegir-ho d'un creatiu, i ho saps tu, Mercè, que sempre que ho comento, no? De que realment és un tros de creatiu com el Toni Segarra, no? I per aquí és un llibre on ell, per exemple, defensa molt el màrqueting, quan justament ell diu: sembla que el màrqueting sigui l'enemic del creatiu publicitari. I ell diu: no, és que sense l'equip de màrqueting la creativitat del publicitari no va enlloc, no? Perquè és la importància també de la figura, ell reivindica la figura del client, entre cometes, no? De la marca, que és al final la que se juga als calés amb la seva inversió publicitària. No?
Després, al final, som els que portem una mica més de racionalitat, no? Perquè els creatius sou molt creatius, i sempre s'ha de tocar una mica de peus a terra, no? Perquè si no et trobes anuncis, potser excessivament creatius, que si tu li preguntes a una persona: tu quin anunci recordes? Aquest no el recorda, no? O bé no l'ha entès. Sí. És un anunci que no és memorable, o fins i tot confon el producte que s'està transmetent. No? Llavors, en aquest sentit, no seria eficient. Vull dir, la creativitat s'ha de canalitzar molt bé també amb la racionalitat del màrqueting per poder vendre i comunicar bé, al final.
Bueno, doncs aquest llibre, Guia pràctica de màrqueting, que és del Jordi Berenguer, que està avui aquí amb nosaltres. Mira, professor Picola, 2 minuts i ens situem al punt de les 4, ja.
Què vol dir? Que hem de donar les notícies al Jordi i jo. Anem malament, perquè avui estic molt desconnectat.
Això sí que no m'ho havia preparat.
Avui estic molt desconnectat, no sé què ha passat aquest matí.
Mira, l'Úrsula l'ha renovat.
Exacte.
Ah, sí?
Sí.
Molt bé. Relegida, però que voleu donar les notícies amb la Sandra? O amb la Sandra Gómez? A 3 veus?
La Sandra dimitiria, jo crec. Diria: no hi torno mai més, no? Clar, diu, s'han tornat bojos, no? Farem una cosa, farem una llista de llibres, sí, i la podem compartir amb els oients a partir de les xarxes, a partir de les finestres del programa, perquè aquí ens hem quedat amb molts llibres per comentar, alguns dels quals són molt xulos. Però jo crec que valgut la pena aprofitar
que
teníem un convidat del nivell humà, si m'ho permet, Jordi, però també com a expert en màrqueting, que jo sempre t'havia dit: vull portar-lo, m'ha costat portar-lo.
Era cosa meva, que no hi havia manera de trobar forat a l'agenda.
I també ha tingut la seva campanya de promoció del llibre, no? Que també ha sigut una època complicada per compaginar-ho tot. No?
Doncs Jordi Berenguer, moltíssimes gràcies
a vosaltres
per haver vingut aquí al Fabricació Pròpia. Què fem? Que vagi molt bé l'estiu, eh?
Igualment. Us trobaré a faltar.
I tant.
Us trobaré a faltar. Bueno, quan plegueu vosaltres?
Mira, demà és el darrer dia.
Demà és el darrer dia, ja.
Ja està.
O sigui, hem vingut en el penúltim programa.
Ah, exacte.
Ole.
Sí, això ja baixem la persiana, de moment.
Doncs que vagi molt bé. Molt bones vacances.
Moltíssimes
a tu,
gràcies.
A l'equip, a l'audiència.
Gaudir.
I esperem veure's l'any que ve, el curs que ve.
Vinga, doncs a veure si és així. Ha estat un plaer compartir, com ja sabeu, antena amb en Josep Maria Picola, director del Graon Publici de Relacions Públiques i Màrqueting de Blanquerna.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.